pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Últim ple del curs polític, també últim debat de política municipal al Cafè de la Ràdio aquesta temporada. Avui compartim reflexió sobre la sessió llarga d'ahir al vespre en companyia de la Montse González, regidora del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Ens acompanya també Elia Soriano Costa, regidora de portaveu adjunta d'Esquerra. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens acompanya també Nani Valero, portaveu de la Crida.
Molt bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Marta Morell, portaveu de Podem, bon dia.
Bon dia a totes i a tots.
I comencem comentant algunes de les qüestions del ple municipal d'ahir. Comencem per aquesta incorporació oficial de Sabadell a l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. L'objectiu d'aquest ens supramunicipal és tenir més força per incidir en les necessitats d'aquest territori. El ple va aprovar que la ciutat en formi part. La Crida per Sabadell va votar en contra, ja que va assegurar que no tenia prou confiança en la capacitat d'incidència d'aquesta entitat. Repassem aquesta qüestió. Comencem per Montse González, per part del PSC.
Bon dia i disculpeu, no sé si veieu que se m'ha penjat i ha tornat. Crec que preguntava sobre l'Arc Metropolità, oi?
Efectivament, sí.
Vale, doncs, bueno, nosaltres estem satisfets de formar part d'aquesta associació de municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, una entitat que va néixer, com sabeu, amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme amb la presa de decisions que afecten els territoris de la segona corona. I, en definitiva, del que es tracta és poder incidir amb la presa de decisions, no?, que afecten el territori. I bueno, pensem que això permetrà treballar de forma coordinada i de vertebrar les polítiques públiques en matèria de mobilitat, transport, transició energètica i infraestructures sense entrant entre d'altres àmbits.
Un altre, seguim amb aquests torns de paraula, en aquest cas per Elia Soriano Costa, endavant.
Esquerra Republicana és un partit que defensa treballar des del municipalisme, ho hem fet sempre, i en aquest sentit qualsevol eina que impliqui a estar als municipis i intentar incidir en el seu àmbit de responsabilitat és una bona iniciativa. És una iniciativa per això que no és nova, això ve dels anys 90. Aquesta iniciativa s'ha intentat fer diverses vegades, no ha tingut èxit, no ha acabat ressorgint. Treballar en xarxa és molt important, esperem que aquesta vegada sí que hi sigui. Plantegem també una cosa que ens amoïna una mica, malgrat que hi vam votar a favor i creiem que s'ha d'impulsar. És treballar en xarxa, no treballar radialment. El concepte radial fa molts anys que hauria d'estar abandonat, hem vist que no funciona ni a l'estat espanyol ni a Catalunya i, per tant, cal treballar per revertir-lo. En aquest sentit, trobem a faltar municipis del Vallès Occidental que són molt importants per nosaltres, amb qui tenim molta relació i que de moment no hi són. Per exemple, Castellà del Vallès, amb qui tenim molts interessos compartits. Tanmateix, sempre que tinguem oportunitat de fer-ho, ho farem, impulsarem això. Per nosaltres és molt important fer servir i fer que la veu del municipi sigui plural. I en aquest sentit ja vam anunciar que presentaríem una moció per tal que es constitueixi una taula amb tots els partits, amb representació al ple de l'Ajuntament, perquè les decisions que es portin en aquest arc metropolità de Sabadell siguin consensuades des del ple de l'Ajuntament.
Nani Valero, dèiem, la Crida, l'únic que em votaria en contra, per què?
Doncs perquè coneixem perfectament aquests, podríem dir-ne, xiringuitos que habitualment es posen damunt de la taula i que no són una altra cosa que reforçar postures centralistes, perquè en algun moment algú havia parlat fins i tot de que això era el pati del darrere de l'àrea metropolitana, no? Per tant, neix amb una perspectiva d'agafar l'AMB, no? L'àrea metropolitana i Barcelona al centre i fer tot un cinturó al voltant, sí, de municipis, val, d'acord, però és que ja hi ha entitats municipalistes. Recordeu que hi ha la Federació de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, i en tot cas nosaltres el que defensem són estructures que permetin treballar el territori. I la paraula Vallès
en aquest arc metropolità no apareix per enlloc. Hi ha iniciatives que no fa gaire, mesos, anys, pocs anys enrere, no com aquesta que ve de fa tants anys, que sembla que estiguin traient-li la pols als projectes zombis, no? Perquè això, el quart cinturó, són projectes zombis. Són projectes que estan abocats a no anar enlloc, però darrerament doncs, aquestes noves alcaldesses o alcaldies doncs, els hi treuen la pols. I dèiem que no hi ha res en el nom ni del Vallès quan hi ha altres iniciatives damunt de la taula del Fem Vallès que justament el que pretén és donar potència i reorganitzar i parlar de territori, no de municipis, de territori. Òbviament els municipis estan en el territori, però parlem d'unes característiques determinades que tenen uns espais que estan molt lluny d'aquest paral·lelisme que volen fer amb l'Associació de Municipis, amb l'AMB, perdó, l'Àrea Metropolitana. Per tant, no, per nosaltres és un projecte absolutament buit.
Senyora Valero.
Que, com dèiem, sí, desenterrem projectes zombis.
Següent torn de paraules, Adrián Hernández.
Sí, gràcies, bon dia. A veure, sempre hi ha una crítica que es fa, especialment des de Catalunya, que si l'estat espanyol no... tot ho decideix des de Madrid, i fixi que aquí a Espanya hi ha una estructura bastant descentralitzada, probablement de les més importants del món, no només de les democràcies avançades. I el que passa aquí a Catalunya, que quan es fa aquesta crítica, que et poses a mirar i al final sempre trobem aquest barcelonacentrisme i que les decisions, sobretot aquelles decisions que ens afecten en el dia a dia, com pot ser el tema del transport, bueno, de l'economia, inclús ara del clima, no? Tant que parlem, doncs ho decideixen uns pocs i en un territori molt acotat. I sempre paguen o sempre ens sentim d'alguna manera exclosos doncs la gran majoria dels catalans, no? Perquè quan es parla de la Gran Barcelona dels 5 milions i mig, doncs resulta que al final només prenen les decisions bueno, municipis que no representen ni un terç, no? D'aquestes persones que al final es veuen afectades d'aquestes decisions. Per tant, jo crec que això és un intent, no? De fer aquest lobby doncs, perquè això no continuï passant o que no continuï agrandant aquestes diferències. Escepticisme, sí, perquè és veritat que no és la primera vegada que s'intenta, perquè és veritat que hi ha altres àrees d'influències, com podrien ser els vallesos, doncs, que queden una mica desvirtuades, perquè és veritat que és difícil de posar d'acord inclús les tres capitals dels vallesos, no? Terrassa, Sabadell, Granollers, moltes vegades tenim posicions discrepants en temes molt importants. Per tant, costarà, però jo crec que s'ha d'intentar i, per tant, donem aquest vot de confiança.
Paraula ara per Lluís Matas.
Bon dia, em sentiu bé, oi? Molt bé. Nosaltres vàrem votar ahir a favor de la constitució d'aquesta associació de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i ho veiem com una oportunitat. Per tant, doncs, tot allò que pugui esdevenir positiu per la ciutat, pel fet de que tinguem més suport i ajuts i defensem els interessos de diferents municipis d'una àrea determinada, doncs això ho veiem com a positius. Nosaltres no podem dir que això sigui un xiringuito. D'entrada, no m'agrada que qualsevol cosa que fem o qualsevol cosa que s'impulsa a nivell municipal o a nivell, diguem-ne, autonòmic o de país sigui un xiringuito. Tampoc creiem que això sigui rescatar projectes zombis. Potser, en tot cas, són projectes zombis, treure la pols a projectes zombis perquè ningú els hi ha fet cas durant molt temps quan han tingut oportunitat de governar segons quins partits, però, en tot cas, jo ho veig com una oportunitat. No es tracta del Vallès, perquè també parlem de Martorell. Per tant, no es tracta de defensar els interessos del Vallès, es tracta de defensar els interessos d'una zona determinada de Catalunya, molt potent, i que crec que en aquests moments de post-Covid, en aquests moments de que hi ha un Next Generations i d'ajuts a determinats projectes, doncs per Sabadell pot ser una oportunitat i nosaltres no renunciarem a que se'ns pugui ajudar i rebre diners per projectes interessants al voltant de l'habitatge, de la sostenibilitat o de la mobilitat. Per tant, doncs, no creiem que sigui un xiringuito i endavant amb això, amb aquest projecte, nosaltres li hem donat suport i esperem que tingui bons fruits.
Últim torn de paraula sobre aquesta qüestió. Recordem que si volen dir alguna cosa, demanin paraula, d'acord? Paraula ara per Marta Morell.
Doncs nosaltres, des de Podem i també com a soci d'aquest govern, lògicament nosaltres també estem contentes que s'hagi fet aquesta constitució d'entitats, no? Dels municipis de l'art metropolità, perquè per nosaltres, doncs, en aquest cas, pensem que ens permetrà a Sabadell, doncs, donar un pas endavant. Crec que també podrem tenir més protagonisme tot el que són els municipis. De vegades estem dient sempre que s'ha de poder començar a constituir i a treballar des del municipalisme, i jo crec que en aquesta associació de municipis crec que és una bona oportunitat. I crec que així també ens permetrà, doncs, abordar de manera conjunta, doncs, a problemàtiques i preocupacions que ens poden afectar a municipis, doncs, que podem tenir semblances en els nostres territoris. I moltes vegades també diem que no hem d'anar sols a fer segons quines reclamacions i segons quines reivindicacions, i aquest és un espai que nosaltres, doncs, pensem que pot anar bé. I un exemple clar: a vegades parlem de mobilitat i sempre posem sobre la taula que ens hem de reunir diferents municipis en temes d'infraestructures, doncs, també, i sobretot també en temes de transició energètica, crec que podem anar bastant de la mà. I en el fons, les poblacions que estem en l'arc metropolità, doncs, compartim necessitats que són comunes per tots i per totes, i sobretot, doncs, la manca d'inversions, doncs, també la patim, i potser d'aquesta manera, doncs, podem anar un pas endavant i seguir avançant, treballant de forma col·laborativa amb altres municipis, i així, doncs, poder també alhora, doncs, fer propostes conjuntes a l'hora de potser de traspassar-les també a d'altres administracions. I jo crec que al final això el que farà, i amb això ja acabo, Mireia, doncs, és que els sabadellens i les sabadellenques, doncs, també visquem millor.
Acabem, doncs, aquesta primera ronda. Paraules demanades per part d'Adrián Hernández, per part de Ciutadans.
Sí, no volia deixar un comentari que ha fet la senyora Valero quan diu de projecte zombi, sobretot quan parla del quart cinturó. Ho dic perquè, si bé és veritat que si tornéssim al passat probablement hi ha recorregut del quart cinturó, en el que ni jo mateix algú estaria d'acord, i que és veritat que tenim deficiències ferroviàries en la nostra àrea, clar, paralitzar des de fa dècades i intentar continuar paralitzant trams del quart cinturó és que és contrari als interessos de Sabadell, dels sabadellencs i del Vallès. No només precisament per un àmbit que ens preocupa a tots, que és el clima, sinó també l'econòmic. Aquí a Sabadell tots sabem que sense la Ronda Nord no hi haurà solució a la Gran Via, i que serà molt difícil pacificar l'espai central, per exemple, de la ciutat, si no tenim la Ronda Nord que pacifiqui la Gran Via. Per què? Perquè al final aquest sistema de rondes que necessita la ciutat també a nivell intern ho necessitem, no? Quan tu pacifiques l'espai central, a menys de reduir que arribin cotxes, també hi ha cotxes que aniran a la primera, a la primera ronda, no? Com podria ser carretera Barcelona Gran Via via Rambla Ibèria, i després la Ronda Gran, no? Que podrien ser la Ronda Nord i la Ronda Est. Per tant, cuidado en fer aquest tipus de declaracions de projectes zombis, perquè els que estem zombis som nosaltres, els sabadellens, que patim la Gran Via, que patim el tràfic a l'espai central, i que patim fuga d'empreses per manca de comunicacions, i per això perdem llocs de treball, i per això molts sabadellencs han de treballar fora de la ciutat quan necessitem que no sigui ciutat dormitori. Per tant, cuidado en jugar en segons que termes que van en contra de la ciutat.
Déu-n'hi-do el meló que m'ha obert ara amb el quart cinturó, eh? Senyor Hernández, déu-n'hi-do. Montse González.
Res, molt d'acord amb l'última part de la intervenció de l'Adrián Hernández, i res, l'únic que volia dir és que m'encanta aquest terme de projecte zombi, que és molt, molt, senyora Valero, és molt seu, i bé, en fi, no sé ni què vol dir amb aquest terme, però bueno, al final jo l'únic que volia dir és això, que es tracta de descentralitzar, més que descentralitzar, com deia vostè, descentralitzar en quant a la presa de decisions i treballar coordinadament amb municipis de l'entorn que tenen característiques similars a les nostres. I que, com sabem, està obert a la incorporació de nous municipis. Només volia dir això.
Nani Valero.
Sí, em sembla que hauré de posar un copyright, no?, al terme projecte zombi, i n'haurem de parlar més sovint, perquè n'apareixen uns quants a Sabadell o als voltants. Sembla curiós quan alguns de vostès també parlen de rebre diners a partir d'aquesta associació i tal, i jo el que em pregunto primer és quan ens costarà, no? Perquè quan es munta qualsevol història d'aquestes, no diré la paraula xiringuito, agrupació d'aquestes té un cost per socis, té un cost de personal, té un cost també per fer-ho, i això també, jo no recordo ahir que se'n parlés d'aquest tema en el ple. Òbviament nosaltres des de la Crida estem absolutament convençudes de que les polítiques s'han de fer des del municipalisme i que cal coordinar-se, això és una obvietat, però també des de la lògica del territori, del respecte, de la proximitat, des de entendre la mobilitat, senyor Adrià, només no centrada en el cotxe, que sí que és un problema el que tenim, no li negaré, és un problema que tenim amb la Gran Via i que la solució per nosaltres no passa per el quart cinturó, i d'això ja n'hem parlat en alguna altra ocasió, i que el tema del quart cinturó, si està paralitzat, en part és per la mala gestió que han anat fent des de l'estat espanyol, i que Déu-n'hi-do, sort que s'ha anat paralitzant, perquè si no tindríem un rodal i un territori bastant matxacat. Segurament hi ha moltes altres solucions que prioritzen la mobilitat de les persones, que prioritzen també una economia que sigui respectuosa amb l'entorn. Jo estic d'acord que Sabadell no ha d'esdevenir, no ha de continuar sent una ciutat dormitori, però hem de ser també molt conseqüents i molt responsables amb les activitats econòmiques que es facin, perquè siguin el màxim de respectuosa, sobretot pensant en la lògica de respecte cap al clima i de revertir una situació bastant crítica.
Últim torn de paraula sobre aquesta qüestió demanat, Elia Soriano Costa.
No volia allargar el debat en aquest tema perquè és un tema que no sabem com sortirà, si acabarà sent només una fotografia, com ha passat altres vegades, però he sentit dues coses que m'han amoïnat molt. La primera, hi ha reptes que s'han d'afrontar des d'aquesta xarxa perquè són compartits, entre ells l'emergència climàtica. L'emergència climàtica és un repte de país i si no ens hi posem com a país no ens en sortirem. I després s'ha parlat de municipis similars en aquest arc metropolità. A nosaltres n'hi ha poquets, perquè tampoc són tantes ciutats grans amb les nostres característiques. El que sí que hi ha són interessos divergents. I l'última vegada que es va intentar fer un sistema semblant a aquest arc, Sabadell se'n va desmarcar i va intentar impulsar l'eix B30, que ara encara hi ha la Universitat Autònoma, que ja està ficada dintre de l'eix B30. Per tant, veurem com surt molt escepticisme, sigui com sigui, si s'hi ha de ser, si serà, i que es tingui en compte l'opinió de la ciutat i que es treballi conjuntament a través d'una taula de partits amb representació del ple municipal.
Doncs tanquem aquesta qüestió, si els sembla bé, parlem d'altres temes dels que es posaven damunt la taula. Segurament un que ha interessat especialment als ciutadans avui quan ho han llegit, que és aquest increment del preu de l'aigua d'un 1,8% després de 6 anys amb la tarifa congelada, una qüestió sobre la qual el PSC, Podem i Junts per Sabadell doncs aprovaven ahir en aquesta sessió. I anem a comentar-ho també una mica amb els portaveus dels grups municipals que ens acompanyen. Inverteixo l'ordre, comencem ara per Marta Morell, per part de Podem. Endavant, senyora Morell.
Doncs bé, abans d'entrar precisament en el punt que ahir vam aprovar en el ple, deixem que li faci alguna consideració i vagi per endavant, que tant jo com el meu grup municipal ja ens agradaria ja municipalitzar aquesta concessió, perquè nosaltres defensem la gestió pública, que és la que posarà sempre per davant els interessos de les persones, però hem de ser conscients que ara mateix doncs queden molts anys de concessió i la relació entre l'Ajuntament i la companyia, en aquest cas, són complexes. I la nostra obligació és buscar el millor equilibri entre el preu que paguen els veïns i les veïnes i la necessitat de garantir doncs, les inversions necessàries. Unes inversions que tots i totes doncs, hem coincidit que calen fer-se de manera urgent, a més, i també s'ha de dir tot, l'impacte final d'aquest increment és ínfim en el preu final que acabarem pagant en el rebut de l'aigua. De fet, dos de cada tres clients només pagaran 73 cèntims més cada tres mesos. I és veritat que a ningú li agrada pujar tarifes. Al govern tampoc li agrada pujar tarifes, però de tant en tant el que hem de fer és canalitzar. I ens trobem en una situació en aquest cas molt, molt precària, doncs hi cal actuar, i de fet el que hem de fer és actuar ja.
Següent paraula per Lluís Matas.
Sí, és evident que alguns es pensen que la Terra és plana, però el que està clar és que les inversions que no s'han fet en el passat doncs s'han de fer actualment. Si no, les conseqüències les tindrem en el futur. Per tant, tot això té un cost, hem d'invertir en la renovació de la xarxa, hem de mantenir la qualitat del servei i que al final doncs hàgim de pagar aquest 1,x% doncs és el que correspon a una empresa que ha de fer inversions i que ha de garantir que aquest servei sigui universal i sigui de qualitat. Per tant, doncs, endavant. I el que no podem fer és no fer les inversions que toquen i no pujar mai els preus i no pagar el preu que toca per aquest servei de qualitat.
Següent paraula, Adrián Hernández.
Sí, a veure, quan parlem de gestió pública de les coses, exactament de què parlem? Ho dic per, no, clar, ho dic perquè la gent ho ha de saber, que és que ho gestioni l'Ajuntament, que ho gestioni 100% una administració pública, parlem d'això. Vale. A veure, aquí tenim una empresa mixta, en el que hi ha un consell d'administració, en el que hi ha consellers que són regidors de l'Ajuntament i consellers que perteneixen a una empresa privada. Hi ha una gestió de l'aigua a nivell de Sabadell que nosaltres pensem que és bastant raonable i que evidentment que en si del Consell d'Administració i amb els tècnics de la casa, doncs aquelles propostes que fa casa doncs s'han d'analitzar i verificar i si és el cas acceptar-les, i que és veritat que l'augment dels últims 5 anys doncs és un augment molt, molt acceptable comparat amb altres serveis, per dir-ho d'alguna manera. Però jo crec que el debat no és aquest. Ara no tenim un debat, o almenys el debat dels darrers anys, no és sobre el preu de l'aigua, sinó és sobre el futur d'aquest servei. I el futur no relacionat amb el preu, sinó el futur amb les instal·lacions que tenim. L'única deficiència que tenim ara no és en la gestió de l'aigua, sinó en l'estat de les canonades que tenim a la ciutat de Sabadell. Canonades caducades, canonades amb fibrociment, canonades que necessiten una inversió molt important. I al final s'ha d'arribar a un acord d'on surt el diners per fer aquestes inversions. I aquest és el debat. No? Ara hi ha un petit augment per fer aquestes inversions, a 3 milions d'euros, però ojalà no tinguem un problema que en un moment determinat es trenquin diverses canonades i ens acordem de les inversions que no s'han fet els darrers anys.
Següent torn de paraula, Nani Valero.
Sí, nosaltres vàrem votar en contra. De fet, ara, perdoneu, diria que... Sí, vam votar en contra. I no perquè des de la Crida... No perquè des de la Crida no estiguem d'acord en que s'han de pagar impostos i que s'han de pagar taxes i tot això. Entenem que des del bé públic s'ha de poder resoldre coses en tant que hi ha ingressos. Però és que no ens oblidem que aquesta pujada va cap a una empresa privada que té beneficis. I nosaltres amb aquest tema dels consums bàsics, com són els energètics, l'aigua i fins i tot les telecomunicacions, no podrem estar d'acord en que es facin increments que repercuteixin en el rebut de la ciutadania, quan a la vegada estem parlant amb empreses que estan... que són filials d'Agbar i d'altres grans oligopolis que tenen uns beneficis astronòmics. I estic d'acord amb el que apuntava el portaveu Hernández, de que el gran problema que tenim a la ciutat és de les inversions. I per això es va fer un pla director de l'aigua, i en aquest pla director de l'aigua es deia que hi havia d'haver-hi anualment una inversió mínima de 4 milions. I això no s'està fent. Això no s'està fent. I aquí tenim el problema. El gran problema d'aquesta ciutat és que hi ha incompliments històrics i nosaltres això no podem mirar cap a un altre costat. Hem analitzat econòmicament tot el plantejament que feia en aquest punt i hem vist que hi havia dissonàncies importants en el que on es deixaven els diners aquesta empresa. Per tant, sí, fa una bona gestió del que hi ha, només faltaria que no es fes una bona gestió del subministrament d'aigua.
Seguim amb aquesta qüestió. En aquest cas, Elia Soriano Costa, la paraula és per vostè.
Al final d'aquest debat podem parlar d'inversions i de planificació i d'invertir en planificació i d'incompliments, però al final aquest debat està en que estem apujant el preu d'un servei que és bàsic i estem repercutint la inversió que ha de fer l'empresa sobre els usuaris. Bueno, és una política. Es pot forçar que l'empresa faci les inversions des d'un altre punt de vista. Es poden planificar les inversions i evitar sobrecostos per als usuaris a través de petició d'una empresa que és privada, que no és una ONG, que és una empresa que té tot el dret del món a voler fer benefici amb la seva activitat econòmica, i aleshores estem repercutint el preu d'aquestes inversions sobre els usuaris sense poder tenir planificació i sense saber després com s'executaran, perquè no tenim la planificació prèvia. És un augment ínfim? És un augment. És un augment ínfim igual que el de la llum? És un augment ínfim igual que el de l'IBI? És un augment ínfim igual que el de l'IAE? I ínfim a ínfim a ínfim estem augmentant la pressió sobre els ciutadans de la ciutat. I és així. I a cap govern li agrada pujar la pressió sobre els ciutadans, però passa, està passant des de fa 2 anys, en aquesta ciutat no para de pujar els preus. Les inversions s'han de fer? Evidentment que s'han de fer. Discutim que s'hagin de repercutir sobre els preus dels ciutadans i, suposant que s'hagin de repercutir, és una decisió política, hi ha una cosa que és molt important. Tenim altres mesures per evitar la pobresa energètica o la pobresa de serveis essencials, com és en aquest cas. No fa gaire aquest ple va rebutjar els comptadors socials perquè apugem el preu per les inversions però després rebutgem a protegir els més dèbils. El mes de març aquest ple va rebutjar eliminar el preu del canvi de nom de comptador. No podem repercutir sempre i no fer la nostra competència per intentar alleujar la pressió sobre els més dèbils.
Montse González.
Sí, gràcies. Bé, com sempre, un nivell de demagògia altíssim, eh? És que és impressionant. Mirin, amb tota seguretat, si les tarifes s'haguessin actualitzat en els últims anys, l'increment que es contempla ara seria menor. Insisteixo, un increment que, com ha dit la tinenta, en un rebut de mitjana, l'increment no arribarà ni a 1 euro. I jo dic el mateix, a ningú li agrada ni pujar impostos ni apujar les tarifes, però escolteu, si hem de fer coses a la ciutat, necessitem diners per fer aquestes coses. L'anterior govern, sí, senyora Valero, va elaborar un pla director de les inversions necessàries per la modernització i conservació de les infraestructures. És l'únic que van fer el pla, com tantes altres coses que han fet. Plans, molts. Execucions, cap ni una. Per tant, tenim una xarxa deteriorada, que cada vegada estarà pitjor, que s'ha d'anar fent el manteniment, per tant, per això es necessiten calés, i que és millor fer-ho ara amb aquesta petita pujada, que, insisteixo, si s'hagués fet durant els anys anteriors, ara no l'hauríem de fer en aquests nivells, que, insisteixo, a ningú li agrada, però estem parlant d'un euro al trimestre, eh? Vull dir que... si no fem el manteniment de la xarxa, el que ens tocarà és que un dia pues, haurem d'anar d'emergència, ens costarà molt més car econòmicament i, a més, serà una afectació molt més gran als ciutadans. Per tant, escolti'm, deixin-se de dir d'aquesta demagògia, perquè és que al final el dels pans i els peixos, si m'ho expliquen, si us plau.
Tinc només una paraula demanada més sobre aquesta qüestió. Nani Valero, li demano que sigui molt breu perquè puguem anar d'altres qüestions. Si algú més a partir de la intervenció de la senyora Valero vol parlar, doncs tindrà, òbviament, l'oportunitat de fer-ho. Senyora Valero.
Sí, només 3 apunts. Una, els plans són necessaris sempre, perquè quan planifiques adquireixes compromisos i perquè marques accions, indicadors i pressupostes accions i diners a anar invertint. Vostès van a la babalà, van fent sense adquirir compromisos, sense posar accions ni indicadors. I això ahir en el ple es va veure reflectit de nou. Com es veu reflectit també massa sovint el seu to i les desqualificacions que fa cap a diversos electes quan tenim la paraula i ja cansa una mica aquestes desqualificacions seva, senyora González, en els plens i arreu. I per cert, el seu argument és que al final és aquest, és que ve el llop, i ho deia l'alcaldessa l'altre dia, que ve el llop que si tenim un problema, l'emergència, no sé què, doncs per fer això s'ha de planificar, per resoldre això s'ha de planificar i s'ha d'actuar. No podem anar a salto de mata. Això és irresponsabilitat i incompetència, senyora González.
A veure, la paraula demanada és per part de la Elia Soriano Costa, endavant, regidora, i després, òbviament, senyora González, si vol dir alguna cosa per al·lusions, i si no, canviem de qüestió.
Dos coses molt, 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 molt breus. Sí, s'han de pagar els manteniments, sí, s'han de pagar. Encara estem pagant en les nostres factures la inversió de Castor. Bueno, més o menys és la mateixa argumentació, sí, a casa o a Castor, però ho estem fent. Sobre la demagogia i sobre el menteixen. Trobo a faltar el menteixen avui, no sé, potser és que estem una mica adormits perquè el ple va acabar molt tard, ahir també mentim. Però hi ha una cosa molt important. De la xocolata del lloro, de cada factura que paguem, el lloro va acabar morint d'un atac de sucre.
Senyora González.
No sé, bueno, més que res per al·lusions, la senyora Valero diu que n'està farta de les meves desqualificacions per dir que es practica la demagogia aquí, quan jo l'únic que faig és descriure la realitat. Perquè, insisteixo, vostès van crear un pla director d'inversions que no han dut a terme, i això no és desqualificar ningú, és descriure la realitat, simplement.
Si els sembla, donant l'opció, Adrián Hernández, Lluís Matas, Marta Morell, algun comentari, alguna qüestió? No? Perfecte. Anem a l'altre tema del que en volíem parlar, que també em sembla important per la butxaca dels sabadellencs, que és aquesta decisió del ple d'ahir de demanar a la Generalitat que Sabadell sigui considerada una àrea amb mercat d'habitatge tens durant 5 anys per sumar-se a aquesta regulació dels preus del lloguer. Permeti'm que els hi posi un punt més, a veure si així aconseguim, que allò que a vegades diuen és que parlem una mica més del mateix que parlem al ple. Nosaltres hem fet una entrevista aquest matí amb un membre del Col·legi d'Apis de Sabadell per conèixer l'efecte que estava tenint aquesta llei del lloguer en el preu dels pisos, i el que ens ha explicat és que el que està passant en aquests moments a la ciutat de Sabadell, deia, en el meu cas, en la gent amb la que jo treballo, un 30% dels propietaris de pisos han decidit treure el pis del lloguer perquè no sortia a compte el preu pel qual estan llogant el pis en aquests moments, perquè només es té en compte, deia, la quantitat de metres quadrats que té el pis i no les particularitats. Deia, per exemple, un pis amb terrassa, la terrassa no compta com a metres quadrats i, per tant, no es té en compte com a particularitats. I deia, hi ha casos en què no surt a compte. Els afegeixo també, crec que és un element interessant de debat també al voltant d'aquesta qüestió, d'aquesta regulació. Si els sembla, tornem a l'ordre primer de la primera intervenció. A Montse González, comenci vostè sobre aquesta qüestió, si us plau.
Sí, gràcies. Bé, dir que, bueno, com ja es va dir ahir al ple, aquesta llei és una llei que està vigent, per tant, mentre sigui vigent s'ha d'aplicar. Per nosaltres el més important és pactar aquestes polítiques d'habitatge amb la Generalitat, que és qui té les competències, i dir que nosaltres doncs, estem treballant en la línia, de, com ja sabem, de la construcció d'habitatge protegit, de la compra per tanteig i retracte, i per tant doncs, insistim que aquesta llei de moment és vigent i nosaltres doncs, el que estem fent és complir-la.
Senyora Soriano Costa.
Les tensions en el mercat de l'habitatge no depenen només de la llei del lloguer. Depenen de que no tenim prou mercat públic d'habitatge, i és així. I no en tenim perquè durant molts anys es va construir habitatge de protecció oficial o habitatge públic i després es deixava que els propietaris que l'havien adquirit a preu públic el venguessin a preu privat, perquè no hi havia prou de valentia en governs de cap color per frenar aquesta pràctica. I ara som aquí. I som aquí i la Generalitat de Catalunya ha trobat una escletxa per la qual intentar destensionar, perquè estem parlant de destensionar, no de resoldre un problema, a partir d'aquesta legislació. I a més ens trobem que com que l'estat espanyol no avança prou ràpid en les resolucions de les tensions que tenen els habitants que hi viuen, doncs es dedica a igualar les comunitats autònomes des de sota, retallant legislació. Bé, ara la llei està recorreguda, però està en aplicació. Com que està en aplicació, s'aplica. I el que demostren les dades és que el preu del lloguer està baixant. I és així. Les dades estan publicades, són públiques per diversos ents independents i els preus del lloguer estan baixant. Sobre les consideracions que comentaves, no surt a compte posar un pis al lloguer? Definim no surt a compte. Estem parlant una altra vegada d'un negoci privat, entre privats, i la valoració que se'n fa de costos i beneficis no és pública. Nosaltres estem regulant la part que afecta als llogaters, perquè és la part dèbil del sistema. I, per tant, quan mirem les dades, la llei s'està aplicant i el que fa és aconseguir l'objectiu que s'estava posant sobre la taula, que és reduir els preus. En un any tindrem dades sobre el nombre d'habitatges en lloguer i podrem valorar aquestes afirmacions que es feien.
Següent torn de paraula, Nani Valero.
Sí, això, recordar que el regidor que va portar el tema al ple ho va obviar, però això venia també d'una moció que vam presentar a la Crida justament per treballar tot el que era amb Esquerra, diria que va ser al final, la regulació dels lloguers. Val? És imprescindible que es portin a terme els plans d'habitatge per poder fer accions contundents que vagin en aquesta línia. Ahir el que es feia és que senzillament era que continuéssim, o sigui, Sabadell és evident que està en una àrea de mercat tens perquè els lloguers estan pujant, està havent-hi un efecte d'altres municipis grans i grans conurbacions que estan venint cap a Sabadell, els lloguers estan pujant, i us ho puc dir en primera persona, un 25% m'han pujat el lloguer de l'habitatge i dins del marc d'aquesta regulació. Per tant, el que opina aquesta persona de referència que heu fet vosaltres, Mireia, és interessant, però el marc de que dona la llei del lloguer és molt gran. És molt gran. I en tot cas, nosaltres a la moció el que posàvem és que es fes un espai que es pogués parlar amb agents socials, privats i públics d'aquest control i seguiment de l'aplicació de la llei, i que es divulgués i s'informés a la ciutadania sobre els seus drets residencials i que s'evités que l'Estat espanyol impugnés aquesta llei com està passant, i que és el greu problema que tenim en aquests moments. El dret a l'habitatge és fonamental, és bàsic i s'ha de protegir fent polítiques d'habitatge, però també controlant els preus dels lloguers. És que si no, on anirem a viure? A sota un pont no hi cabem totes.
Adrián Hernández.
Sí, jo per no repetir el que vaig dir ahir al ple, i com sigui escoltat en directe l'entrevista que feies, Mireia, clar, deia coses que ja pensaven que podia passar, perquè són experiències que hem tingut també a d'altres països que s'ha aprovat aquest tipus de regulacions. Al final, es crea certa inseguretat jurídica, especialment a Catalunya tenim una certa inseguretat jurídica, també ho diu a la Cambra de Propietaris. És veritat que hi ha aquest percentatge de gent que no és només que no li surti a compte, sinó que també hi ha altre percentatge de gent que ara té molta preocupació per aquesta inseguretat jurídica, i perquè ens hem trobat també de moltes persones que tenen un pis, que ho tenen perquè ho han treballat, i que potser ara depèn també la seva família de que li entri aquest diners d'aquest lloguer, i que pateix perquè hi ha aquesta problemàtica. Per tant, clar, limitar moltes vegades entre particulars, com el propi Consell de Garanties Estatutàries diu, l'article que hi ha ara mateix al Tribunal Constitucional que vulnera competències de l'Estat precisament és la que es coneix com la llei de pacte, no? El pacte entre particulars. No? Un particular que tenga un pis, perquè l'han de limitar a arribar a un acord amb d'altre particular. No? És un dels articles que està al Tribunal Constitucional. Bé, no vull entrar avui en la problemàtica de l'habitatge, que ja sabeu tot el que penso, tot el que ha de fer l'Ajuntament i la Generalitat, però sí que és veritat que tenim un percentatge d'habitatges que hem congelat, que no estan a la disposició de la gent, precisament per la inseguretat jurídica que la pròpia administració està generant. I això també és preocupant, perquè si per una part construïm, però per l'altra no som capaços de mobilitzar els particulars, el problema seguirà continuant.
Paraula ara per Lluís Matas.
Sí, molt breu, seré molt breu, perquè si no, senyor Adrián, acabarem a les 23 o a les 24 o a la 1, com vam acabar ahir.
Difícil, perquè a les 11 tanco paradeta jo, eh? Molt
doncs
complicat.
Doncs entre tots haurem de fer possible que ho fem més curt i més entretingudet. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit, jo afegiria poc. Realment tenim un problema amb l'habitatge, el mercat d'habitatge públic és escàs, i entre tots jo crec que hi podem ficar el nostre granet de sorra per solucionar-ho, des de tots els àmbits, des de tots els àmbits d'administració i tot el que puguem fer en aquest sentit, i és per això que hi vam votar a favor, perquè tot el que puguem fer vers aquest problema, que és un problema en majúscules, doncs benvingut sigui, res més.
A un altre torn de paraula, Marta Morell.
Doncs nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, doncs ahir i sempre mostrarem el nostre suport a aquesta declaració de Sabadell com a àrea amb mercat d'habitatge tens, i també posar en valor la llei 11/2020, no? Tenint en compte que les condicions d'accés a l'habitatge depenen única i exclusivament de la llei de l'oferta i de la demanda. I aquesta llei és el primer instrument efectiu emanat de les institucions. I acabar amb l'especulació en l'àmbit de l'habitatge no és només un mandat constitucional, sinó que és una necessitat social urgent, com també ho és la limitació del preu del lloguer. I aquests topalls, que ara estan, ja haurien d'haver estat posats molt més abans, i necessitem també que el govern d'Espanya tramiti una llei estatal que limiti el preu del lloguer en zones tensionades. I respecte al que ens deia vostè, de que deien a l'entrevista, no?, que un 30% dels veïns o les veïnes deien que no els hi sortia a compte posar el seu pis a lloguer, a mi m'agradaria fer una reflexió. Sincerament, jo crec que això és una de les fal·làcies de les immobiliàries, per seguir pujant els preus. I això, l'única cosa que fa és que hi hagi cada vegada més empobriment de les persones. I nosaltres, en aquest cas, pensem que no podem estar que una família dediqui cada vegada una major part dels seus ingressos per destinar-los a l'habitatge. Perquè recordem que l'habitatge és un dret digne que hem de tenir garantit tots i totes.
Doncs si no hi ha més comentaris sobre aquesta qüestió, avui podrem parlar de moltes coses, és positiu, de totes totes. Anem a d'altres temes, en aquest cas. Volem parlar, ja obrim l'apartat de mocions. Esquerra i Junts han aconseguit el suport perquè es pressioni les companyies elèctriques i de telecomunicacions perquè retirin el cablejat que penja de les façanes de les cases. Elia Soriano Costa, què ens pot explicar? Si el micròfon es vol obrir, això de l'Skype a vegades, oi?
Que jo també dec estar adormida perquè no trobo el botó del micròfon.
Ara, ho tenim, ho tenim. Endavant.
És un problema que afecta a tota la ciutat i no és un problema només estètic, és un problema de seguretat. I a partir d'aquí, de parlar amb molts veïns de la ciutat, d'anar a visitar espais, hem vist que l'espai públic en aquest sentit està en una situació de feblesa absoluta. Per seguretat, primer, però també per dignificar la cara més visible dels carrers de la ciutat. Per la part que toca els edificis històrics, evidentment, però també per la part que toca a la resta de ciutat, perquè al final és espai públic i és l'espai que compartim tots. I com més dignificat està l'espai públic, més vida de ciutat podem fer-ho. Es tracta de buscar la solució que pertoqui. La nostra aposta és soterrar-ho, perquè és salut i perquè dignifica l'espai. I veiem que és una necessitat que no hem trobat nosaltres sols. Junts també l'havia detectat i agraïm que s'hagin volgut sumar a la nostra proposta, perquè això ens fa més forts en aquesta proposta i ens permetrà veure com a poc va tirant endavant la planificació que havíem proposat.
Lluís Matas.
Agraeixo a la senyora Soriano doncs, l'oportunitat que ens van donar d'incorporar-nos en aquesta moció. No afegiré gran cosa més del que ha dit la senyora Elia Soriano. En resum, nosaltres reclamem un pla i un conveni amb les companyies elèctriques i de telecomunicacions i, sobretot, calendaritzar doncs, les actuacions. No afegiré res més perquè la senyora Soriano ha explicat molt bé els motius i els objectius d'aquesta moció que creiem necessària i molt convenient per rentar la cara de la ciutat. Gràcies.
A més torns de paraula, li donarem ara la paraula a Montse González. Montse González?
Disculpeu. Poca cosa a afegir. Nosaltres vam votar a favor d'aquesta moció. Òbviament, a tots ens agradaria tenir la ciutat en molt millors condicions, però com sabem això no és una cosa que depengui només de l'Ajuntament i el que hem de fer doncs, és intentar treballar amb les companyies per solventar aquest problema i solucionar-ho.
Doncs un altre torn de paraula per Nani Valero.
Sí, jo respecte a la moció que parlàveu ara, nosaltres agrair-vos també que vam poder incorporar alguns elements que nosaltres teníem a la collita, no?, que era protegir el patrimoni, les parets patrimonials i això que estigui contemplat, també els pals de la llum que estan al mig de les voreres i que són un obstacle per l'accessibilitat, també ho veu incorporar, i ahir el que expressàvem és que aquestes companyies ja ens cobren tant les de telecomunicacions com les energètiques en el rebut mensual força diners també, com per poder fer la feina de cablejat en bones condicions sense que això signifiqui un sobrecost per als veïns i per les veïnes. I en relació, si em permets, Mireia, així ràpidament...
Esperi, regidora, que donarem, entendrem temps d'una ronda final. Ara ho he calculat bé i tenim temps d'una ronda final, que fora de micro estàvem comentant que no el tindríem, però he calculat que el tindrem. Per tant, si li sembla, anem després al que volia fer ara, que ja sé per on anava. Adriana Hernández.
Sí, vam votar a favor i són d'aquestes mocions que són necessàries, perquè el problema existeix, però una dificultat tremenda, no? Això ho sabem tots. Però, en tot cas, es tracta de posar-s'hi, no? I a veure què s'aconsegueix. Ja està.
Estan sent molt disciplinats, eh? Molt disciplinats. Tot pel minut de glòria. Marta Morell, al seu torn.
De forma molt ràpida, també nosaltres vam votar favorablement ahir a la moció que ens presentava Esquerra per retirar el cablejat, també ho dèiem ja ahir en el ple i avui també ho diem, més enllà, no, de la contaminació i més enllà de que no volem aquests cables, no, que es trobin a la vista pel nostre espai públic, perquè també volem tenir una ciutat també més endreçada. Nosaltres compartim els objectius de la moció i per això vam votar favorablement a retirar els cables de la nostra ciutat.
Tenim 7 minutets, per tant, un minut per cada una. Avui els demano doble, aquell minut de glòria per comentar el ple i també perquè al final marxem de vacances, vostès i nosaltres també, última setmana de temporada, per tant, també últim debat de política d'aquest curs que ha estat complicat amb les pantalles. Com els he estat dient als tertulians tots aquests dies, gràcies també per la virtualitat que no ha estat fàcil. Hem intentat fer els debats com hem pogut, ens n'hem sortit esperant que les vacunes vagin bé, que la incidència torni a baixar i que, per tant, al setembre ens puguem saludar des de l'estudi, que ho farà tot més fàcil. Per tant, aquesta última ronda doble. L'obro ara a Montse González, al seu torn.
Sí, gràcies. Doncs, com bé deies, esperem que al setembre ens puguem veure les cares, que això millori, que la vacuna continuï tant a marxes forçades com estan ara. I com que és un minut de glòria, doncs jo me l'agafaré per mi i parlaré del xec comerç, que no s'ha parlat i que es va aprovar també ahir les bases per començar a treballar aquest tema, que, com sabem, l'Ajuntament ha dotat una assignació de 1.667.000 euros per emetre vals de compra, que això pot suposar una injecció directa de més de 3 milions d'euros al sector, un sector que ha resultat molt colpejat en aquesta crisi també. I, com ja sabeu, els nostres objectius prioritaris és emmarcats dintre del pla Covid, és la reactivació econòmica del teixit comercial i empresarial de la ciutat. Dit això, espero que tornem a la presencialitat, torno a insistir, que siguem capaços tots d'ordenar-nos una mica per no tenir plens com el d'ahir, perquè, com deia bé el regidor Adrián Hernández, es pot dir el mateix, però ser més concret i més escuet i anar tots a dormir a unes hores més normals. I res més, molt bones vacances a tothom i fins a la tornada.
Elia Seriano Costa.
Ai, pensava que no sortiria aquest xec que arriba un any tard i que, a més, els comerciants de Sabadell diuen que no és suficient i que hi veuen mancances, no ho dic jo, ho diuen els comerciants. Hi ha un article molt interessant al diari de Sabadell de fa una setmana. Agafem vacances d'estiu, però la nostra activitat no s'atura. Nosaltres seguim treballant perquè hi ha molts serveis de Sabadell que encara necessiten que seguim impulsant-los, que seguim donant-li suport, que busquem solucions a problemes que la gent tenen. Marxem de vacances uns quants privilegiats que tenim la sort de tenir feina i de cobrar per aquest permís retribuït. Això hi ha una part de la població de Sabadell molt important que no la té. I quan té la sort de tenir una feina retribuïda amb certa dignitat, potser no té prou ingressos com per pagar uns lloguers que estan desbocats malgrat la legislació que fem. I quan tenen la sort de poder pagar el lloguer, es troben en què els estem encarint els serveis bàsics. I quan es troben que els estem encarint els serveis bàsics, la ciutat de Sabadell comença a anar enrere i ens amoïna una mica. Tanmateix, bones vacances a qui les pugui fer.
Nani Valero.
Sí, només de dues coses. Destacar que la moció que vam presentar des del grup municipal de la Crida sobre els serveis d'intervenció socioeducativa a la ciutat va prosperar amb la unanimitat de totes les forces, agrair-vos el seu suport. un suport que va encaminat cap a cercar l'estabilitat amb les entitats que es dediquen a això, una estabilitat que permeti fer una col·laboració entre el públic i social. Un desplegament econòmic que ens ha de permetre també revisar en quines condicions laborals de dedicació estan treballant a aquests educadors i educadores i millorar l'atenció als infants, als joves i a les seves famílies, i un compromís també per arribar fins a tenir comptar amb 10 serveis d'intervenció socioeducativa, que en aquests moments en tenim 7 a la ciutat. Per tant, molt, molt contentes des de la Crida. I respecte així molt, molt breument dels plens, nosaltres pensem que segurament si tinguéssim una certa presencialitat el dinamisme seria diferent i que les intervencions i el dinamisme ha de millorar, però ha de millorar per part de la responsabilitat de totes les electes. No podem fugir dels debats polítics, dels posicionaments, però sí hem d'intentar entre totes fer intervencions
senyora Valero
més acurades i de nivell. Gràcies i perdoneu.
Adrián Hernández.
No, jo desitjar a tota l'audiència i a tothom que gaudeixi qui pugui d'aquestes setmanetes, que seran més relaxades almenys el mes d'agost, que quan ens tornem a veure el 15 de setembre, doncs si no encara és presencial, que sigui la darrera versió d'aquesta telemàtica i que les vacunes hagin arribat ja a la majoria de la població. I per acabar, ja que s'han nombrat per part de la tinenta alcaldessa del xec comerç, que diu que no s'ha parlat, escolti'm, porten anunciant el xec comerç des de l'octubre. És la proposta més anunciada i encara queden mesos perquè arribi realment a la gent. Aquest govern que sempre anuncia coses i els anuncis no solucionen els problemes. Vostès, per acabar, li diré que em recorden... Mira, faré com la Nani, posaré un nom. Us diré que sou el govern mediterràniament. Cada any invertiu més en anuncis, però cada vegada són pitjors.
Ara m'ha descol·locat, Lluís Matas.
Home, jo diria que cada vegada els anuncis són millors, perquè cada vegada parlen de sostenibilitat en comptes de parlar de cerveses. De totes maneres, jo voldria acabar recordant-li a la senyora Morell que s'ha de treure la vena als ulls. Gràcies a Junts, vostès poden fer polítiques socials i de cooperació, i també poden portar a terme l'Hotel dels Gats. Gràcies a Junts, que li provem aquests pressupostos, entre tots fem una ciutat millor. I tot el que sigui millor per Junts serà millor per Podem i pel PSC i per la ciutat. Jo en aquest sentit estic contentíssim de que així sigui i que tingui com a soci de govern, en aquest cas com a soci de pressupostos, a la dreta catalana. Aprofito per desitjar a tots vosaltres, a tots els que ens esteu escoltant, doncs unes bones vacances. Permeteu-me aquesta última intervenció una mica distreta, perquè ens anem tots amb un somriure que us veig a tots i a totes rient una mica, i això és el que més m'agrada, passar-m'ho bé fent aquesta feina que m'encanta. Gràcies.
Ens ha fet riure a tots, una mica, entre una intervenció i l'altra. Mira, anava a dir, oita, sí, els dos homes avui del debat de política. Mira, ara m'ha fet il·lusió veure aquest percentatge. Marta Morell.
Doncs jo acabaré la meva intervenció estant contenta i donar-li les gràcies a Esquerra Republicana pel vot favorable a la moció que ahir presentava a Podem, perquè ahir el que nosaltres volíem era que els sabadellencs i les sabadellenques tinguessin dret i tinguem el dret a contractar els subministraments elèctrics en empreses públiques. Nosaltres no volem que el sistema elèctric estigui en mans d'un oligopoli amb empreses com Naturgy, com Endesa o com Iberdrola, perquè avui estem pagant el 70% més car la llum que fa un any. I en aquestes condicions nosaltres pensem que els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes no poden seguir. Per tant, nosaltres hem de buscar solucions. Ja vam intentar, perquè Podem ja va votar una moció de crear una operadora local pública i no va sortir possible, amb això acabo, Mireia, sisplau. I en aquest sentit, ahir fèiem aquesta instar al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat, doncs perquè les creïn ells, perquè hem d'intentar buscar solucions. No m'agradaria acabar el debat tampoc sense desitjar-li un bon estiu a tots els sabadellencs i les sabadellenques, a vostès, a les persones dels grups municipals i entre tots i entre totes, a veure si podem fer una ciutat millor.
Doncs amb aquesta última ronda més... no sé com no em surt ara. Bé, en fi, ja ens hem entès. Acabem aquest debat de política municipal d'avui. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui i la resta de la temporada. Que vagi molt bé, que gaudeixin de l'estiu, agafin forces pel setembre. Ens veiem per Festa Major. Ens han dit que n'hi haurà, encara no sabem ben bé com, però vaja, segur que per Festa Major ens veiem. Que vagi molt bé.
Adéu. Gràcies, una abraçada.
Adéu, bon estiu.
Adéu, bon dia.